el suplement de Catalunya Ràdio arribin els homes clàssics.
Mestre Pardo i Albert Galceran, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
Tot bé, companys?
Tot bé.
Avui la cosa va d'aniversaris i per això hem de fer sentir aquesta cançó. Què està passant, companys?
Doncs mira, just aquest dimarts passat, 7 de juliol, es va commemorar el 160è aniversari d'un compositor molt avançat, Gustav Mahler. El cas és que Mahler va ser un compositor que va tenir una vida realment molt complicada i, evidentment, els compositors reflecteixen en la seva obra la seva vida i, en aquest cas, queda molt palesa aquesta complicació que va viure.
Sí, però no corris tant, eh? Ara en parlarem, perquè, clar, per entendre el context musical que va viure Mahler, deixeu-me que faci un petit salt en el temps i, Roger, a veure si reconeixes el compositor d'aquesta sinfonia.
Això ho hauria de reconèixer, no?
Home,
això és Beethoven. Beethoven?
Correcte. Clar,
són els dos cops d'orquestra més famosos de la història. Sí. El Chom, és la tercera sinfonia de Beethoven, la heroica.
Sempre que poden, els clàssics ens porten Beethoven també aquí.
Sí, però no és gratuït, Roger, perquè... Saps allò que va explicar, no? Aquella llegenda que hi ha de sobre Franz Joseph Haydn, que era un mestre, podríem dir, anterior a Beethoven, que en sortir de la primera audició d'aquesta tercera sinfonia que estem escoltant de fons, va dir... A partir d'avui, mai més res serà igual, i no es va equivocar.
Sí, sí.
Puja un pèl. A veure, què vols dir que mai més no es va equivocar?
Doncs mira, que Beethoven va ser un revolucionari musical, i això ha arribat als nostres dies, però també va ser un problema pels compositors de després, perquè, clar, es van quedar una mica acomplexats pel gran geni creatiu de Beethoven. Van veure que, clar, era molt difícil compondre obres que s'acostessin a la seva genialitat. I mira, ja veuràs, et porto un exemple, ja veuràs, escolta.
Això també és Beethoven?
Això també és Beethoven? No, això no és Beethoven. Aquesta és una obra de Brahms, De fet, és la seva primera sinfonia que la va compondre, atenció, quan tenia 43 anys. O sigui que, Roger, tu encara tens temps de compondre una sinfonia.
Mira quina intensitat per això, és brutal,
Ah, i tant. Sí, però sempre diem que els compositors han de compondre des de molt petitets, no? Des de molt joves, i aquí, imagina't, 43 anys, Una edat molt avançada... per un compositor del talent de Brahms. I, de fet, si va tardar tant, és perquè considerava que després de Beethoven, doncs clar, és que no tenia cap sentit compondre res més, no?
De fet, hi havia un gran influencer en l'època, que era un director que es deia Hans von Bülow, que va assegurar que aquesta primera sinfonia de Brahms que estem escoltant de fons era realment la desena de Beethoven, a causa de la semblança d'estils i fins i tot la incorporació d'alguns temes musicals que són presents en l'obra de Beethoven, que Brahms diu, o deia, vaja, o va incorporar com a homenatge.
Sí, sí. Us encanta Beethoven, això ho tenim claríssim. Què té a veure Beethoven amb Mahler?
Pues tot. Fixa't, per una banda, els intel·lectuals musicals de l'època de Mahler ja coneixien les obres de Mozart, per exemple, de Beethoven, o d'aquest que estem escoltant, de Brahms. Però és que el públic també. I llavors, clar, un compositor, encara que tingués molt de talent, havia de ser molt original i era molt difícil per ell presentar una obra nova, no? I a més, que agradés que agradés més que els anteriors.
El que voleu dir d'alguna manera és que cada vegada era més difícil fer-se un lloc en el món de la composició.
Exacte. Per això tornem a les complicacions de la vida de Mahler, i és que, tot i que per nosaltres, la nostra generació, Mahler és un supergeni, evidentment, en la seva època ell va haver-se de guanyar la vida com a director d'orquestra i no pas com a compositor, perquè la composició...
Que ja m'agradaria a mi, mira, és que m'he de guanyar la vida com a director d'orquestra.
Feia de director i només podia compondre els estius quan descansava com a director musical, i aleshores podia crear obres com aquesta.
Arriben els
extraterrestres. Quina tensió musical. No et sona això a tu, Roger?
Això ho vam sentir en directe l'estiu passat.
Sí, senyor.
Per Alada.
Sí, senyor. És que això se't queda com a l'orella, aquest... Sí, sí. Aquesta, de fet, és la primera sinfonia de Mahler, coneguda com a Tità, que justament, com dius, Roger, la vam escoltar en directe. Quina enyorança d'escoltar música així en directe.
Sí, i tant.
Festival de Peralada amb la Mahler Chamber Orchestra, sota la direcció del gran Gustavo Dudamel.
Com comentàvem, una composició que va haver de fer-la durant l'estiu, com bona part de la seva obra, i és una sinfonia que conté, encara que sembli mentida, una cançó infantil en el seu tercer moviment. La posarem al fragment on apareix aquesta melodia, no la desvetllarem encara, a veure si sou capaços d'identificar-la.
Només amb el timbal serà difícil.
Ara. L'has reconegut, Roger?
No. Sembla una marxa fúnebre, una mica, això, no?
És que sí. És una marxa fúnebre, en aquest cas, sí. Mm. Però és una cançó infantil francesa que el Pedro ens pot desxifrar al piano.
Exacte. Tenim mestre part del piano.
Sí, perquè és que nosaltres sentim aquesta cosa que sentíem ara del...
A veure.
Això és el timbal,
timbal, pam.
I fixa't, fa una cosa com fa Beethoven, per exemple, quan presenta la seva novena sinfonia, que és que comencen els greus fent el tema aquest, eh? Això...
Que està... Catalunya intrigada, ara
exacte,
mateix.
Que està en re menor. Fixa't, si nosaltres canviéssim només aquesta nota, re, mi, fa natural, per un re, mi, fa sostingut, i ho féssim una miqueta més ràpid... Què fa ell? Ell simplement fa una música molt més lenta, molt més intensa, i a més li posa aquesta tonalitat menor que fa que, clar, ensoni alguna cosa. Ensoni amb una música infantil, però en el fons, amb el timbal sent aquesta cosa tan estricta, pum, pum, que recordo a més que el timbaler de la Mahler Chamber ho toca només amb una mà.
Sí.
Normalment això tens les dues baquetes, fas re, la, re, la, i ell fa re,
la.
La, com si jugués a tennis, eh?
Doncs sí, aquí hi ha el Frere Jacques, aquí amagat, fixeu-vos-hi. Ara l'identificarem, perquè sona molt lent i en mode menor. I el Pedro el piano de fons, ara mateix. Aquí està.
Exacte. Que de fet és un cànon, eh?
Sí.
I aquest cànon van sumant veus i així funciona superbé.
Però a més, al voltant de la figura de Gustav Mahler també hi ha una maledicció, la maledicció de la Sinfonia número 9.
I no ens en sortim de Beethoven, eh?
No.
Clar, és que la seva novena, perquè... Clar, la novena va ser la seva última sinfonia, l'última sinfonia de Beethoven. I és que la maledicció de la novena sinfonia ve a dir-nos que, al igual que Beethoven, cap compositor podrà concloure la seva sinfonia número 10.
Sabies tu això, Roger?
No tenia ni no.
No. Quan arribis a la teva sinfonia
número
9...
És veritat, això, no?
Durant molt de temps ho va ser, eh? I és que Mahler, a més, és un bon exemple. Ja que va compondre 9 sinfonies i va deixar la desena inacabada. Al igual que... Schubert, Dvořák o Bruckner, per dir-ne tres, eh? De fet, aquesta llegenda sembla que la va començar a explicar Alma, la dona de Mahler, Alma Mahler, i el mateix compositor va arribar a afirmar que no sabia què passaria un cop hagués conclòs la seva novena sinfonia.
La veritat és que no va compondre la seva sinfonia número 10 i el primer en aconseguir-ho va ser aquest compositor rus. De fet, deixa'm dir, Roger, que si volem introduir-nos, si us voleu introduir a la música de Mahler, els dies 22 i 23, faig una mica de propaganda,
endavant,
de juliol us espero al Palau de la Música Catalana amb l'espectacle Meravellós Mahler, que hem creat justament com una mena d'introducció amb aquest univers tan brutal d'aquest compositor, però per a tots els públics.
Mm-hmm. Puja, perquè és que és preciós, eh?
Aquesta és la Sinfonia 10 de Shostakovich. Deixa'm dir, l'últim que va fer una Sinfonia 10 abans de Mahler va ser Mozart l'any 1770 i Shostakovich la va fer la seva Sinfonia 10 183 anys després. el 1953. Per tant, durant 183 anys, cap compositor va compondre una sinfonia número 10. Per tant, durant molts anys, aquesta maledicció de la sinfonia 10 que explicava Alma Mahler realment va existir.
Mm-hmm. Avui els homes clàssics amb una música preciosa que ens han portat de Beethoven, de Mahler. Demà també els trobarem a Catalunya Ràdio a les 10 de la nit, no?
Sí, senyor, demà parlarem de Johann Sebastian Bach, perquè aquest 2020 ha fet 335 anys que va néixer aquest geni del barroc que va marcar les bases del que és la composició clàssica.
Mestre Pardo i Albert Galzeran, moltes gràcies.
A tu. Ens
portem demà. Arribem a les notícies de les 12 i serem fins les 2. Fins ara.
El suplement amb Roger Escapa.